Tota l'actualitat del dia al Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.
Us hem explicat en començar l'operació fred activada des de principis del mes de desembre. Arriba avui al punt i final a Sabadell. El dispositiu enguany ha comptat amb les unitats d'emergència social de la Creu Roja, Actua Vallès i els espais de Càritas Diocesana de Terrassa i també de Ningú Sense Sostre per l'atenció diària. A més, en les jornades de temperatures més baixes s'ha activat la totalitat de l'operatiu obrint un alberg temporal gestionat per Creu Roja. Passem revista aquesta operació fred conversant amb el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del programa.
Hola, bon dia i gràcies a vosaltres.
Regidor, comencem fent una mica de balanç. Quin balanç fan des de l'administració de com ha funcionat aquesta operació fred?
Jo crec que aquí és difícil dir si és una valoració positiva o negativa. Jo crec que és un dispositiu que posem en marxa cada any. Quan hem hagut d'activar, s'ha activat i hem donat la resposta que està prevista. No? I per tant, en aquest sentit, doncs hem fet el que s'esperava i el que teníem previst. Sí que hi ha un factor que influeix molt, que és tot el tema climàtic, no? Com preveiem o quins dies hi ha hagut més fred. I així com vam tenir uns dies de gener, que sí que hi havia realment molt fred, després hem tingut un mes de febrer i de març bastant càlid pel que era habitual. No? I per tant, l'operació fred com a tal activada en la fase de prealerta i d'alerta l'hem tingut pocs dies dins d'aquests, des de l'1 de desembre fins al 31 de març, que és avui mateix.
I quantes atencions s'han fet?
Doncs, mira, es van fer el dia que va estar en alerta, que va ser el 21 i 22 de gener, es va fer un total de 143 atencions, tenia algunes que estan duplicades, perquè les persones que van anar a l'espai diurn i a les dutxes de Càritas. Per exemple, 7 persones van fer ús de l'espai d'acollida nocturn gestionat per Creu Roja, i entre els dies 14 de gener i 23 de gener, que vam estar en prealerta, a banda del 21 de gener que estàvem en alerta, es va fer una mitjana de 27 atencions per cada sortida que va fer la Creu Roja aquelles nits.
Independentment, però, d'aquests dies de més intensitat en l'operatiu, sí que és cert, no?, que durant tota la campanya es fan atencions setmanals, no?, i es va controlant setmanalment la situació.
Correcte. De fet, no només durant l'operació fred, sinó durant tot l'any. Els dimarts i els dimecres tenim les unitats d'emergència social de Creu Roja que surten, el dijous Actua Vallès i els divendres Ningú Sense Sostre. Per tant, tenim una capacitat de detecció molt més elevada que teníem fa un temps i, per tant, també doncs, de seguiment d'aquests casos que podem detectar que siguin més complicats.
Recordo l'any passat quan passàvem revista a l'operació fred amb la particularitat d'aquell alberg temporal, no?, que es va instal·lar. Parlàvem en molts casos, no?, de quina manera es feia el seguiment, no?, d'aquestes persones un cop es tancava aquest alberg. No sé si aquest seguiment, malgrat no haver obert l'alberg temporal en aquesta ocasió, es mantindrà d'alguna manera.
Es pot fer i, de fet, les persones que van estar en aquest espai temporal d'acollida que després van vincular-se i a les quals es va donar una sortida en pisos o habitacions, s'ha mantingut, evidentment, el seguiment. Hi ha altres espais de seguiment, com, per exemple, això ho fa Creu Roja molt bé amb el seu l'espai de l'Andana, del seu espai d'acollida diurn, que té una capacitat per 15 persones, i doncs, també Càritas amb la seva part de les dutxes. I aquí hi ha una altra part que a vegades hem comentat amb vosaltres, Mireia, que és tots aquells altres recursos més petits, potser que nosaltres volem posar en marxa, ja que no creiem en el model de l'alberg. No? I en aquest sentit estem pendents que la Generalitat ens doni resposta per una petició de finançament que hem fet, perquè ara en el contracte programa de serveis socials aquest any hi ha finançament per projectes de sense llarisme i, per tant, hem fet una sol·licitud concreta i esperem que ens responguin i ens diguin quins recursos tindrem de més aquest any. I una notícia que coneixíem fa un parell de dies, que la Conselleria de Drets Socials va anunciar, crec que eren 98 milions d'euros fins al 2025, per posar en marxa diversos pisos per sense llarisme, no? I que, per tant, sense saber com es concretarà a Sabadell, ens sembla una bona notícia que per fi també des de la Generalitat es posin recursos per abordar el sensellarisme.
Deixi'm que m'agafi aquesta última part, ja sabia que ho faria. Deia que estan pendents d'una resposta de la Generalitat. Han demanat més diners pel Housing First o per quin dispositiu han demanat més diners?
Per diversos dispositius, sabent que no només podem resoldre el sensellarisme amb una tipologia, s'han demanat recursos per finançar pisos del Housing First, També s'han demanat recursos per poder finançar dispositius d'acollida com el que posem en marxa durant l'operació Fred i, per tant, que hem de veure si al final ens donen els recursos, però la voluntat és veure si podem obrir-lo més dies, pot ser una cosa més estable durant l'operació Fred i que, per tant, no s'hagi d'obrir només durant un dia. Entenem que això té un cost i que, per tant, com que hi ha d'haver uns professionals al darrere, això s'ha de pagar. I després també se'ns plantejava la possibilitat de finançar l'elaboració d'un pla o d'una estratègia local de sensellarisme i, per tant, són les diferents línies que volem abordar. Aquesta part de l'estratègia local ja fa temps que ho estem treballant amb les entitats en el marc de la Comissió de Sensellarisme del Consell d'Acció Social i, per tant, entenem que és una bona oportunitat per posar allò negre sobre blanc, quines són les necessitats de la ciutat i quina és l'estratègia que adoptem per donar-li resposta.
Em parlava d'aquests 98 milions d'euros que plantejava la Conselleria de Drets Socials a l'entorn de pisos del sensellarisme. En aquest cas són els ajuntaments els que han de fer la proposta de quants diners els haurien de correspondre o quants diners creuen que s'hauria d'invertir en el municipi. Seran pisos gestionats per la Generalitat. Què en saben?
De moment no en tenim cap més informació de la que hem vist en els mitjans i, per tant, això ho desconeixem. És possible que es transformi en una mena com el programa de Housing First, que al final és finançament que va destinat a les entitats que ho gestionen. No? I després, si l'habitatge el posa l'Ajuntament o el posa una entitat del tercer sector, això ja és una altra cosa. I, en tot cas, si posa aquesta situació, evidentment nosaltres, disposats a posar a disposició habitatges dels que tenim com a Vimussà per aquests projectes. No? Jo crec que la part positiva és aquesta, que es posin diners sobre la taula i que, per tant, es vagin generant recursos a nivell de país, no només a nivell d'alguns municipis que hi puguem generar recursos de tant en tant, perquè no és un problema únic dels nostres municipis, és un problema de tot el país.
A nivell de Housing First, actualment com està el desenvolupament del projecte? Quants pisos hi ha a la ciutat de Sabadell en funcionament?
A nivell municipal n'hi ha un, tot i que actualment hi ha diversos altres habitatges que no són municipals o que estan en altres municipis. Ja estem pendents de poder salvar un petit escullo, diguéssim, administratiu que hem tingut per poder cedir un habitatge més a Actua Vallès. Per tant, estem a la línia de poder-lo cedir, però són coses d'aquestes que a vegades amb l'administració passa que no ens ha deixat fer-ho abans.
Escull administratiu a nivell temporal, a nivell econòmic, a nivell de condicions del pis, perquè d'això també n'havíem parlat, no?, que per la pròpia modalitat del Housing First no serveix qualsevol pis, no?
No, escull administratiu a l'hora de poder fer la cessió a l'entitat. És una cosa que estem treballant amb els juristes, però teníem tot a punt per fer-ho i se'ns va aturar a l'últim moment.
Uh-huh. Per tant, parlàvem d'aquests dispositius. Deia vostè fa un moment la intenció de poder estendre més enllà aquest dispositiu, perquè moltes vegades quan parlem de l'operació Fred, especialment a l'espai d'opinió del programa La Tertúlia, surt aquell debat de si només s'ha d'atendre les persones de forma extraordinària quan hi ha determinades temperatures o si aquesta atenció hauria de ser de forma continuada al llarg de tot l'any, independentment de les temperatures, no? Perquè és cert que ara les temperatures no són crues, però s'ha passat la nit plovent, ha plogut bastant aquesta nit, per tant imagino que viure al carrer en un dia en el que plou, per exemple, o en dies de vent, com hem tingut fa uns dies, tampoc ha de ser del tot senzill. No sé si en aquest sentit voldrien obrir també aquest ventall de què es considera necessari per obrir aquesta operació Fred.
Com dèiem abans, jo crec que hi ha una part que la tenim coberta i que ja hem millorat respecte al que es feia inclús fa un any o fa dos anys, que és que durant tot l'any tenim 4 dies a la setmana que hi ha sortides de diferents entitats que fan detecció i atenció al carrer. I, per tant, això ens dona una capacitat enorme de detectar casos nous. Segurament l'increment en xifres que hem tingut es pot deure que hi ha hagut una mobilitat, però també que tenim més capacitat de detectar-ho i, per tant, de fer aquest seguiment. Pel que fa a l'operació Fred, aquí sempre tenim el debat. És un operatiu d'emergència, per tant, hem d'intentar fixar criteris al màxim objectius possibles i, per tant, a vegades pot passar a això, no? Tenim la sensació que fa molt fred, però la previsió meteorològica o els termòmetres ens diuen una altra cosa i, per tant, com que ens hem dotat d'un protocol que diu que hem d'activar a mixta temperatura, no ho podem fer. En tot cas, nosaltres ara sí que farem un procés de revisió d'aquesta operació fred amb les entitats per ajustar aquells aspectes que no ens convencin, no? I poder modificar-ho i millorar el dispositiu de cara a futures ocasions.
Acabo, regidor. L'operació fred s'acaba avui, 31 de març, però el cert és que ens diuen les previsions que aquest cap de setmana pot ser bastant fred. No sé si fins al punt d'haver d'activar l'operació fred, però si les temperatures, per casualitat, realment baixessin tant en picat, es podria activar encara que sigui fora de temporada?
L'operació fred com a tal no, perquè és el protocol que diu s'acaba el 31 de març, però en tot cas, com en qualsevol altra situació d'emergència o de condicions climàtiques extremes, tenim la capacitat d'adaptar-nos i, per tant, doncs, si s'ha de fer alguna acollida d'alguna persona perquè la situació de fred és extrema, encara que no tinguem l'espai d'acollida doncs, en una pensió, això, evidentment, doncs, ho farem.
I acabo ja sí. L'última pregunta que li volia fer. Deia ara que havien incrementat no, les xifres, no? En certa manera. Les xifres ens diuen doncs, que hi ha aquest petit increment. Actualment tenen censades quantes persones viuen al carrer Sabadell?
No són les persones que viuen al carrer, són persones sense llar. Uh-huh. Aquella explicació que sempre faig, no? Que pot haver-hi sense sostre, persones que viuen en infrahabitatge, etc. Per tant, la categoria ETOS, que marca la Unió Europea, són al voltant d'unes 220-230 persones sense llar. Després, ara el número de persones que viuen sense sostre viuen carrer, ara no el tinc, però estem parlant d'aquesta xifra. Hi ha hagut aquest increment que en part s'explicaria pel que dèiem abans. Tenim més capacitat de detecció i la mobilitat d'aquestes persones, no? Que al final doncs, hi ha molta mobilitat entre municipis i potser s'estan una temporada aquí i després es desplacen per continuar en trajecte cap a una altra banda.
Eloi Cortés, regidor d'Acció Social, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres.